President de la Generalitat, aquella informació que et doni el president de la Generalitat en primera persona no la tindrà la intel·ligència artificial.
No tindrà la font d'informació, però tota la informació disponible, sí. I serà capaç
de... La font d'informació és clau. La font d'informació és clau.
Bueno, en política, perquè parles de futur, però tot el que hagi passat...
T'ho podrà resumir bé. Pau, jo estàvem parlant de la música. Bueno, estàvem parlant, de fet, de què passaria aquest Nadal, perquè hi ha, no, a la casa alguns agafeu vacances. Venia d'aquí la conversa. En plan, com ho farem?
Com us organitzarem?
Sí, com us organitzarem?
Poseu robots i així ho acabem
ràpid. Exacte, d'aquí venia. Sí. Però al final, jo també compartia aquesta idea de que hi ha moltíssimes coses que, evidentment, no es poden ni es podran fer, però la veritat és que el desenvolupament en algunes àrees que són de la meva incumbència i m'agraden i m'estimulen, com el cas de la música, m'està deixant una mica esglaiat en els últims mesos. És a dir, jo pensava que en l'àmbit efectivament més connectat a la creativitat, la generació, podríem dir, de pensament metafòric, que és el que és més estrictament humà, no? O sigui, la idea de que fa uns mesos, sí, tu li podies força bruta, ChatGPT t'ho feia molt bé. T'agafaves un text, com dius tu, i si el vols resumir, si vols saber les 10 idees claus d'un text de 40 pàgines, això és excel·lent. És veritat, és excel·lent, o sigui, ho fa molt bé. Per tant, és una eina que al servei de la productivitat és brutal. Pots llegir moltes més coses i digerir moltes més coses en menys temps, d'acord? El que passa que si un pensava, hòstia, el que té a veure amb la creativitat, és a dir, podrà escriure una novel·la que una persona amb cert criteri digui, pues això, aquest gir, no? Aquest argument, o sigui, el que d'alguna manera és l'eina del... És el producte del creador, de l'artista, de l'escriptor o l'escriptora, no? Que és trobar una forma per una matèria, no? Bueno, doncs en els últims mesos estem veient coses, jo els deia als companys abans d'entrar, que ja conec alguns productors musicals que envien als artistes la música que han composat amb la veu de la persona que volen que la composi. Bueno, és que d'un artista, m'invento, Lil Dami, jo sóc el teu productor, t'envio la cançó que faràs
amb
la teva veu, i tu l'únic que has de fer és
cantar-la a sobre,
pensar si t'agrada o no i refer-la, no? Per tant, hòstia, estem arribant uns
punts... A col·lapsa la Salva Orejón, que ara saludarem a les 10, és una experta en ciberseguretat.
Una crac.
Deia que hi ha molta gent que ja està rebent, com si tu em truquessis tu, Pau, em truques a mi, per videotrucada, amb la teva veu, i em dius... Envia'm ara 3.000 euros, que estic parat aquí a la carretera, que si no me'ls envies, vida o mort. I clar, si tu em truques en videotrucada amb la teva veu, és que no...
I el més inquietant és que...
Això és només el principi. Inclús amb el que tu deies de la novel·la, per pretendre'ns, un llibre que és una cosa creativa i tal, no només t'ho farà. És de que analitzarà els teus gustos, sabrà el que t'agrada i et farà una novel·la individual pels teus gustos.
Sí, el que passa que aquí...
El consell que donava la Selva era: pregunteu alguna cosa referencial d'alguna experiència que heu viscut junts, per exemple. D'acord, Pau, ahir et va agradar l'arròs que vam menjar? Si tu dius sí, m'agrada molt, no vam menjar cap arròs, doncs t'he enganxat, diguéssim, no?
Sí,
però clar,
sí.
Tenir el cap tan fred i desconfiar absolut... Vull dir que realment és perillosíssim en moltes coses, i després també, com dius tu, que al final... Rosalía treu 3 cançons noves. O no.
Totalment.
Clar.
El que sé que és veritat és que llavors es posa molt més en valor el que si realment és nou i disruptiu i aporta alguna cosa, perquè sí que, com sabeu, les intel·ligències artificials són processos estocàstics que combinen a partir de les dades i les creacions ja existents, fan una mena de sufragit i et poden fer una cosa que s'assimili molt als teus gustos, però el que no et faran és una obra nova, d'un estil nou. Una intel·ligència artificial no et parirà una evolució...
A dia d'avui, els experts, els que més en coneixen, diuen que aquestes habilitats, tot el que té a veure amb dades i coneixements, interrelació, dades i coneixements, això ja és trivial per la intel·ligència artificial. Es tracta de veure fins a on arriben amb propietats estrictament humanes com creativitat i tal, i tots els especialistes consideren que és qüestió de temps.
Estàs plantejant un món que no sé si anirem cap aquí, i és probable que en molts àmbits...
Sí, és un debat molt interessant.
Però aleshores, diguem-ne que acabarà sent més genuí allò que sigui fet o produït amb intel·ligència humana. Haurà de tenir un distintiu.
Va més enllà.
Molt més uniforme.
Explica que això és un nou element, d'evolució de l'espècie humana. És a dir, això desemboca en una nova fórmula d'espècie humana
també...
mixta. Per exemple, tu encara no ets conscient, però tu ja tens una part de les teves funcions vitals derivades amb un mòbil. Vale?
Sí,
que no és una cosa que la tens dins el cos, però la tens sempre a un pam del cos. Vale? Una part de la teva memòria, una part de moltes de les coses, ja les tens derivades.
Hi ha gent que deixa la cartera, però el mòbil no.
No, clar. I de fet ja hi ha canvis que s'ha produït en el nostre mode de conducta. És a dir, ja no memoritzem telèfons. Hem externalitzat aquest esforç que abans fèiem en un aparell de telèfon mòbil. El mateix passa amb la capacitat d'orientar-se. Ja tots anem amb Google Maps i està demostrat que hem perdut capacitat d'orientar-nos. Aleshores, a mesura que anem augmentant l'ús de la intel·ligència artificial, és a dir, que anem externalitzant capacitats humanes que ara assumim com a normals, quins canvis experimentarem com a
internet,
no?
En els últims 20
espanta,
anys.
Espanta, realment.
Si internet en els últims 20 anys ha transformat la societat i ha transformat el món com l'hem vist transformar en 20 anys, la nostra generació, i moltes vegades explico, el meu avi, el meu besavi, que va morir als 95 anys, va ser un home que en la seva vida va veure anar a cavall, va veure el cotxe, va veure l'aviació i l'home anar a la lluna. Tot això amb una sola, tot això amb una sola generació. Mm. La nostra generació, en els últims 20 anys, està veient extraordinàriament canvis brutals. L'impacte que ha tingut internet en les nostres vides, en el món, en totes les dinàmiques, és brutal. La següent onada, que és la intel·ligència artificial, serà molt sí. més intensa,
però aquí
molt
també
més
una altra
ràpida,
cosa, que és la poca regulació que tenim ara això. Mateix en tot això, sí. que això és bestial, eh? Perquè està entrant a les nostres vides d'una manera acceleradíssima i troncal, i aquí ningú regula res, entren empreses de no sé on, i tenen les dades de no sé on, i aquí no...
Aquí el debat fonamental sempre és quina és la gestió d'aquest progrés i els guanys de productivitat, qui se'ls queda? No? Perquè al final, la intel·ligència artificial podria ser una molt bona idea, i no dic que no ho sigui, pel que deia, perquè realment és que hi ha processos de força bruta, podríem dir, que si tu estàs en un procés creatiu, ja sigui per escriure un llibre, ja sigui per dirigir, que sé, és igual, fer una anàlisi financera. Jo, per exemple, que també em dedico en algun temps de la meva vida a qüestions financeres, a la cooperativa, clar, coses que abans feia un comptable amb un Excel, i l'actiu corrent, i l'actiu no sé què, calcula les ràtios financeres, ara li poses tres Excels al ChatGPT mateix, li poses tres Excels dels balanços i els comptes de pèrdues i guanys d'una empresa, i et fa un informe financer acollonant, que l'has de revisar, però que, clar, has guanyat 28 hores de la teva vida.
Paco.
Sí, la veritat és que portem, és interessant, segles pensant en el fi de la humanitat. Hem vist pel·lícules, hem vist sèries, hem llegit llibres, des de l'ludisme fins ara pues, sempre s'ha mirat la tecnologia en prevenció, pensem que efectivament en un moment determinat la intel·ligència artificial prendrà el control de la humanitat o que algú es tornarà boig i apretarà un botó i serà el fi del món. O sigui, jo crec que és tecnologia, ja està. És a dir, no li donem més voltes. Jo l'utilitzo permanentment, sembla molt interessant i fa coses molt útils, no? No soc científic, amb la qual la part d'aquesta científica pues, la desconeixo. He llegit com vosaltres... No paren de sortir llibres, no? I a mi ja et dic, no em genera cap preocupació zero. Ni penso de que els periodistes desapareixerem, sinó que ens tindrem que adaptar la nostra professió a altres eines, no? Però pensar de que... Pues, clar que pot fer un article. A mi una de les persones que està al meu equip em diu, escolta, jo t'agafo tot el que t'has publicat, t'ho poso dintre d'un context tancat i segur, i ell escriurà com tu, dic, no, ni de conya, no? Oblida't, no? Saps? És a dir, no és el mateix, al final n'hi ha una part freda. Sí.
Doncs ho celebro molt, Paco, la veritat, d'aquest posicionament, perquè potser algú altre diria, doncs no, no?
Aquell dia tonto de dius, demà és Nadal, va, vull que m'escrigui, vull el xat.
Clar, de totes maneres, el que volia recordar és que sí que hi ha hagut un intent a la Unió Europea de regular la intel·ligència artificial. Ho dic perquè és una de les poques regions del món on s'ha intentat. Quin és el problema? Que evoluciona a una velocitat tan ràpid que és que la legislació queda obsoleta al cap d'un mes, a banda de que és molt difícil contemplar tots els fronts en els quals la intel·ligència artificial
pot regular fins a estrangular els pescadors, però la intel·ligència artificial anirà per darrere. Però vaja.
M'has fet un gran pas, perquè és el tema que volíem tractar ara. Perquè avui i demà hi ha vaga de pescadors catalans. Podem saludar aquesta hora el Jaume Carnicer. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, bona tarda, bon dia.
Vostè és patró major de la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú.
Exactament, patró major, sí.
Expliqui'ns per què fan vaga.
Doncs mira, farà cosa d'una setmana vam rebre un comunicat de la Unió Europea que després de 4 anys sacrificant moltes hores de dies i treball amb aquests 4 anys que ens han reduït un 40% les jornades, estem parlant de que les barques treballaven 130 dies de mitja, ens demanen una reducció del 80%, que vol dir treballar 27 dies en un any. Que algú m'expliqui, en 27 dies a l'any, qui pot viure.
O sigui, de 130 dies l'any que ara mateix treballen, a una vintena de dies l'any.
27, sí. Ja 27. Portàvem reduïts un 40%, perquè normalment es treballaven uns 220, 200 dies, més o menys, depenent dels temporals i això. Però de 220 vam passar a 130 i ara ens ve una reducció del 80 que ens deixa amb una mitja de 27 dies per barca a l'any. Doncs, que m'ho expliquin, perquè no ho entenem, com amb això es pot mantenir una empresa, una família, qualsevol tipus de negoci.
Sí, per vostès és la mort del sector.
Correcte, i estem parlant d'un sector... No és tots els tipus de pesca que hi ha al Mediterrani espanyol, però és el sector de pesca que més o menys aporta entre un 60 i un 75% dels ingressos a les cofradies. El que indirectament està dient és enterrar directament tot el que entenem com a pesca costera o pesca de litoral o pesca de proximitat, com ho vulgueu entendre. Però bàsicament és un cop directe a l'espina medular.
Jaume, gràcies. Tinc molts oients que estan trucant també. El 9301-7474, avui escoltarem també el testimoni de diferents pescadors. Una abraçada, gràcies.
Molt bé, gràcies
també
pel suport.
També ens truca el Francesc. Francesc, bon dia.
Bon dia.
Vostè és vicepresident de la Confraria de Palamós.
Ah, això mateix.
I han calculat quin impacte laboral pot tenir una mesura com aquesta que estem explicant?
Home, un impacte, doncs, l'impacte serà doncs, zero ingressos, perquè com és normal, dia que ens donen 28 dies per anar a pescar, és el mateix que te diguin, com han fet alguns llocs del planeta, prohibit l'arrossegament al Mediterrà. És el mateix. Que te diguin 28 dies, que te diguin que s'ha acabat la pesca, prohibit pescar al Mediterrà. És el mateix.
És a dir, vostè, els pescadors que són de la seva confraria, el que li diuen és que amb això no poden tirar endavant i, per tant, es veurien obligats a plegar.
Sí. I, bueno, i en Jaume ja us ho ha explicat ben bé, també, pues, i també el mateix, és impossible, no. És, ja t'ho dic, és com si haguessin dit es prohibís l'arrossegament aquí al Mediterrà, perquè en 28 dies, ja us asseguro jo que ara per ara, aquí a Catalunya i tant, no hi ha cap barco que en 28 dies pugui mantenir-se. Ni cap barco ni cap cofreria, perquè, clar, les cofreries també són les que gestionen tot el sector pesquer, i les cofreries, el que ha dit en Jaume, pues, també nosaltres aquí igual tenim el 60% de captures són d'arrossegament. Mm. Una cofreria...
La gamba de Palamós, per exemple, també és pesca d'arrossegament?
Sí, també és pesca d'arrossegament, vull dir que... Perdoni,
Francesc. És a dir, l'afectació que pot tenir per la gamba de Palamós, quina seria, això de passar de 130 dies a 27 l'any?
100%, perquè a més ara ens acaben de dir, també amb aquest comunicat que ha dit en Jaume, també va vindre un altre que va dir que a partir de dimecres s'acaba la quota. O sigui, no solament només ens donen aquests dies de pesca, i ara ens han dit que per la campanya de Nadal, cosa que van dir que la farien, ens podríem arribar fins a final d'any, doncs ara no. Ara ens han dit que a partir del dimecres, demà passat, s'acaba les captures de gamba vermella a tot el Mediterrà. Vull dir que la campanya de Nadal a prendre pel sac, per la malament. Així és de clar.
O sigui,
podem pescar gamba.
Clar, però això vol dir que es dispararia, per exemple, el preu de tot aquest peix, a més a més.
Bueno, es dispararia, sí, el de fora, no sé d'on vindria la gamba, d'aquí no. Ni d'aquí, ni de Vilanova, ni de lloc, perquè no podrem anar a pescar, segons diuen.
Francesc, gràcies. Una abraçada.
Molt bé.
9301-7474, també podem saludar el Xavier. Xavier, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè es diu Xavier Domènech, secretari de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona.
Correcte.
Quina és la situació que tenen aquí, a la zona de Tarragona?
Bueno, l'afectació és exactament la mateixa. Mira, ara estem a 100 quilòmetres de Madrid, de dos autocars, pescadors tarragonins, doncs anar a manifestar-se contra aquesta animalada que s'està plantejant per part de la Comissió Europea. Vull dir, és que... han d'estar als llocs per veure el que implica el que ells han dit. Sembla que a la paraula poden dir el que vulguin i això no funciona així. Vull dir, la sostenibilitat, hi ha tres pilars. Un és la part ecologista, la part del medi correcte, però hi ha una altra part que és social, que aquesta no s'ha tingut en compte per a res, i la part empresarial tampoc, i tots són pilars importants que la Comissió Europea també en fa referència. Però aquí s'ho ha saltat a la torera. Estan utilitzant uns mètodes científics per fer avaluacions que els propis científics d'aquí ens diuen que no estan prou ben correctes les avaluacions. Estan fent avaluacions no amb dades d'ara, sinó estan fent avaluacions moltes vegades de fa 2 anys. Tot el que s'ha arribat a fer, i parlo de malles, i parlo de dies de pesca, i parlo de zones vedades per sempre, i parlo de... Tot això, no el fruit que ha donat tot això, ells encara no ho han valorat, no ho han vist, no tenen aquestes dades. I nosaltres ens han de menjar, doncs, bueno, el fet que hi hagi algú que digui la mar està malament, i jo sempre explico, la mar està malament, molt bé, i els musclos de la roca també ha fet sobrepesca al pescador, que no hi són. O sigui, hi ha tot, per sort o per desgràcia, damunt de la mar incideix un munt d'actors, no? I el pescador és un d'ells, per suposat, del moment que traiem peix. Però hi ha projectes tipus pesca neta que ens estan ensenyant que l'han de cuidar més i l'han de mimar més la mà. Però no només els pescadors, tothom, això s'ho ha de posar tothom al cap. Que la mar és de tot, però també l'han de cuidar tots. Mm. El fet de que desapareixin els pescadors, si no fan més coses, és impossible que la mar Mediterrània es regeneri i faci les coses com toqui. Nosaltres estem aquí, estem lluitant, estem perquè hi creiem i perquè veiem els resultats, eh? Vull dir, un barco de pesca podia pescar uns 250 dies, si pesqués cada dia, i estem pescant una mitja de 130. Això vol dir que estem pescant la meitat ja, amb la meitat de flota de fa 20 anys.
Sí, sí.
O sigui, és la meitat de la meitat. I encara ens diuen que hi ha sobrepesca. Nosaltres, mira, a la penúltima reunió que vam tindre del MEDAC, que es va fer a Croàcia, vam anar tot content perquè vèiem que havien incrementat les captures de lluç. I nosaltres això ho donem com a signe de que la mar s'està recuperant. El mateix criteri que nosaltres vam utilitzar allà, el que ens van dir era que no, que si estàvem fent més sobrepesca, que estàvem utilitzant arts il·legals, ens van arribar a dir. Dius, ostres, si pesquem molt és un símptoma de que ho fem malament i si pesquem poc és un símptoma de que també ho fem malament. No és just.
Xavier, gràcies per acompanyar-nos. Una abraçada.
A vosaltres per interessar-vos.
Ara parlem en tertúlia d'aquesta vaga enmig d'una crisi també important de consums. El 2023 ha sigut l'any en què hem menjat menys peix des que es registren dades. La caiguda acumula la venda de peix, acumulada de la venda de peix, és del 34% des del 2008 i els peixaters reclamen que el govern elimini l'IVA.
Tenim el 10%, no hi ha manera de que entenguin doncs, que és un 10%, és molt gravós per un article d'alimentació i, a més, un article necessari, com és el peix, tant per la salut com per la gastronomia. Jo crec que estem en un moment que ens estan sortint els enanitos, i perdono l'expressió, per tot arreu.
Àlex Guany és el president del Gremi de Peixaters de Catalunya. Recorden que els països com Irlanda, el Regne Unit o Malta ja han eliminat l'IVA del peix i que altres països com Alemanya, Polònia o França tenen un tipus superreduït. L'objectiu és aconseguir apujar el consum de peix que no deixa de caure en l'última dècada. Ho comentem en tertúlia d'aquí a 3 minuts al Matí de Catalunya Ràdio.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
De Cristina i Jordi, accionistes de BBVA, per a accionistes de Banc Sabadell. Com podria ser el nostre nou banc?
El BBVA és emprenedor com nosaltres, no? Ha creat una cosa i busca fer encara més, no? Que els emprenedors què volem, saps? Sí. Anar buscant.
M'agrada, perquè no s'està quiet, no? Està sempre pensant en
exacte,
el futur.
Petits reptes, no?
Inclús supera els entrebancs, no? Diuen, bueno, a veure, tenen molt clar cap a on van.
Troba més informació a bbva.com. L'oferta sobre Banco de Sabadell S.A. està subjecta a l'autorització de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Una vegada autoritzada, el corresponent fullet explicatiu estarà disponible a cnmb.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA a Bilbao i Madrid, el Banc Sabadell, la CNMB i les societats rectores de les borses de valors.
A Netto, cuinem l'únic caldo de Nadal fet només amb ingredients frescos i naturals, com tu ho faries a casa, perquè gaudeixis de moments únics amb els teus. Caldo de Nadal a Netto, natural de veritat.
Soy Carlos Arguiñano. Esta Navidad disfruta de una gran selección de embotidos ibéricos colocados a mano.
I tant, Carlos! Ara Lidl els nostres exquisits embotits col·locats a mà com el nostre pernil duro Gran Reserva per 1,99. Lidl, marca la diferència.
La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Aquest Nadal, una oliva per cadascú.
És l'Espanyola, una aceituna como ninguna.
La Espanyola, una Navidad como ninguna.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, Loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Oye, ¿ese es David Bisbal?
Pues a ver, tiene rizos y aunque no puede volar a Almería porque no hay aeropuertos, sigue sonriendo. Tiene que ser él.
Entra un dia sense aeroports.com i descobreix el nou tema de David Bisbal i més històries com aquesta. AENA, aeroports per tu. Ministeri de Transportes i Mobilitat Sostenible. Gobierno de España.
Busquem el millor plat tradicional de Tarragona.
Calamars farcits.
Jo he vist mai un calamar fos un xipiró.
Todos los días sale el sol, xipiró.
Aquest cap de setmana he tingut gent d'altres locals al meu local espiant-me. Han investigat.
Han investigat el què?
Lo que gasto, lo que no gasto, lo que hago, lo que no hago, lo que tengo en carta.
Joc de cartes. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. Constantí
em fa patir. I ara entrem al búnquer.
Bé, jo has tingut mai un amor platònic, tu?
Fins que em va fer cas la que m'he casat, tots ho van ser-ho.
Però, home, vol una mica més lluny. Fes volar la imaginació una mica.
Sí, no havia tingut.
A mi m'agradava la Brenda de Sensació de Vivir.
Què dius ara? Oh. No, jo d'aquests fenòmens televisius no m'havia enamorat mai de ningú, diguéssim.
De l'April O'Neil, tampoc.
Home, l'April O'Neil, aquell xandall.
T'agradava. Sí. Era una granota. Era una
el búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a divendres, a la una del migdia, a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Torna la nit de Santa Llúcia, la festa d'Òmnium de les Lletres Catalanes. Dimarts al vespre a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Quan vaig adonar-me de que estava passant algo, de l'altra banda no hi havia, no trobava credibilitat, no se'm creia.
Les dones i els dies, el programa que sí que t'escolta.
I avui amb 70 i pico d'anys, mm-hmm, em dono el gust d'anar sense sostens.
Però això és el que volia sentir Catalunya.
És que
dona
gust.
Clar, sí, senyora.
Llibertat.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dilluns a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de la i al web de Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio. Postdates. El meu pare sempre deia que a mi tot m'era pàtria. De Eulàlia Duran i Grau, Converses íntimes. De Laia de Ahumada. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9:22 en tertúlia, al Matí de Catalunya Ràdio, en David Madí, en Paco Baruenda, amb Sara González i Pau Llong. Avui demà, com dèiem, hi ha vaga de pescadors catalans, fan vaga contra una normativa europea que contempla retallar el 80% dels dies de pesca d'arrossegament. Com ho veieu tot plegat, David?
La Unió Europea, en els últims darrers 10 anys, ha generat 13.000 regulacions de tot ordre. La setmana passada estàvem amb la regulació nova, aquesta hotelera dramàtica que ho complica absolutament tot i només dona lloc a l'obsessió controladora de l'Estat sobre els individus. Els pagesos es manifestaven ara fa uns mesos amargament ofegats per la burocràcia i les regulacions quan la seva feina és produir. I així tots els sectors. I així tots els sectors. Estem amb una autèntica orgia reguladora, ofegadora de les activitats amb tot, i ara els he tocat als pescadors. Bé, doncs decisió sensacional, en 4 dies els hi signen la pena de mort i l'extinció d'una activitat econòmica que és evident que amb aquesta normativa no es pot fer. Jo crec que quan hi ha euroescepticisme i hi ha un cert rebuig en aquesta idea d'Europa, té molt a veure en aquest gran fracàs del que representa Europa, que no és una Europa que genera solucions, que genera possibilitats de millora, que genera creixement, sinó que va al revés. Molt interessant en aquest país, perquè tot això genera urticària, l'informe que el Draghi va fer sobre la Unió Europea ara fa just 3 mesos, on advertia de la gravetat de la pèrdua de competitivitat d'Europa respecte a la resta del món, precisament per aquesta absoluta hemorràgia reguladora en tot, no? Que, a més, s'acumula a la dels estats. Que, a més, s'acumula a la dels estats. Bé, tot plegat, jo crec que ha estat fora de mare. Tot el meu suport en el sector pesquer i a tots aquests sectors que es veuen ofegats, doncs, per aquestes regulacions absolutament insòlites. I, a més, com ho fan, no? perquè dictaminen l'extinció d'un sector d'un dia per l'altre. Això és absolutament intolerable, absolutament intolerable. I les administracions aquí s'haurien d'oposar i desobeir absolutament això i buscar solucions, perquè és evident. Tu has de buscar sempre, quan hi ha transformacions en la vida, i tu pots decidir doncs, que el Mediterrani està sobreexplotat des d'un punt de vista pesquer, doncs, que segurament és veritat. Però has de buscar transicions, has de buscar com el món de la pesca canvia cap a piscifactories, has de buscar transformacions. No pots regular com si estiguessis en una dictadura i on decideixes d'un dia per l'altre l'extinció d'activitats econòmiques. Això és absolutament contrari a la idea d'Europa que molts desitgem.
Pau.
Jo crec que amb part del relat estem bastant d'acord, jo diria que molt d'acord. Els pescadors catalans han adoptat diverses accions per promoure una pesca sostenible en els últims anys, a més, no? És a dir, és una mesura que està plantejant-se de forma unificada per tota Europa, per tant, no ha tingut en compte coses que ja s'han fet aquí. Jornades de menys de 12 hores, vedes biològiques de més de 50 dies, zones d'exclusió pesquera, és a dir, el sector aquí ha fet molta feina perquè és conscient de que la problemàtica existeix. Jo l'únic que voldria assenyalar és que estic completament d'acord amb que això és l'extinció del sector i és una mesura desproporcionada, absurda, burocratitzant, i amb això estic completament d'acord, no tinc cap problema amb estar-ho. No té cap sentit reduir de 130 a 27 els dies, no té cap sentit aplicar un 80% de reducció dels dies, en absolut. Per tant, màxim, evidentment, suport i tal, però m'agradaria que, dit això, siguem conscients de que aquesta normativa en concret respon a una problemàtica que no és mentida. Que és que hi ha una sobreexplotació brutal, no és que segurament sigui veritat, com has dit, David, sinó que és realment així. I el Comitè Científic, Tècnic i Econòmic de la Pesca de la Unió Europea, estarem en contra de la metodologia que ha aplicat, estarem en contra d'aquesta aplicació generalitzada i sistemàtica sense tenir en compte que no és el mateix la flota de l'Atlàntic, per exemple, que el que fan els pescadors a Cadaqués, d'acord? Estem d'acord amb això. Però que hi ha com a objectiu raonable preservar els ecosistemes marins, que hi ha un rendiment màxim sostenible i estem molt per sobre d'aquest rendiment màxim sostenible, això és així. Llavors, la discussió aquí interessant és quina mena de regulació i quina mena de transicions són justes, democràtiques, no burocràtiques i podríem dir miops com aquesta, però sí que evidencien una cosa que l'hem estat discutint també altres dies en aquesta tertúlia, que és que el decreixement no és una aposta ideològica. Com sempre diu la Yayo Herrero i altres companyes de podríem dir, de l'ecologisme més materialista. És que és un fet. El decreixement hi serà. El que hem de decidir és com aquest decreixement fa sostenible que sectors es puguin efectivament, i estic d'acord amb el David, reinventar d'alguna manera que sigui sostenible, però el que no podem fer és seguir com si no passés res. Però,
decreixement, David, ai, Pau, vol dir renunciar al creixement ja establert, també?
Decreixement vol dir decreixer en recursos materials i energètics. No vol dir decreixen activitats econòmiques en general, perquè hi ha activitats econòmiques que no són tan no són tan pernicioses ni per l'estat del medi ambient, ni a nivell de contaminació, ni a nivell de recursos. Però sí vol dir que no podem seguir sostenint una lògica econòmica que diu creixement d'un 3, un 4, 5% anual, que implica més consum de matèries, més consum energètic, perquè això és negacionisme de la ciència i negacionisme científic. Insisteixo, fer aquest argument avui pot ser una mica antipopular, perquè jo estic d'acord amb que aquesta mesura és injusta.
Sí,
subratllar-ho abans de dir-ho, collons. Però que al final evidencia en certa manera que ens haurem de posar d'acord amb quines mesures sí decreixentistes i democràtiques hem de prendre perquè l'economia no pot seguir creixent en consum de materials i recursos indefinidament.
El David té moltes ganes d'intervenir, però abans, Sara.
Sí, en aquests moments és veritat que no passa amb altres tipus de reivindicacions, però en aquests moments és veritat que hi ha una alineació entre les institucions perquè Generalitat i, en aquest cas, el govern espanyol rebutgen aquesta mesura i s'està intentant el que s'anomena una minoria de bloqueig per intentar frenar aquest reglament perquè no afecti...
I amb Itàlia, no? I amb altres països, crec.
Exacte. França, Itàlia i Espanya són els tres principals països afectats per aquesta mesura, sobretot perquè quan es prenen mesures d'aquest tipus s'ha d'anar a fer-ho de manera molt quirúrgica, que no és el mateix la pesca que es produeix a l'Atlàntic que la pesca que es produeix en un mar petit com és el Mediterrani, i aquí estem parlant d'un sector que, si no vaig errada, estem parlant de 200 embarcacions d'arrossegament. En realitat hauria de ser un problema que hauria de ser fàcil de solucionar perquè afecta un sector que és molt petit però que fa una activitat que és altament important perquè el peix és bàsic en la nostra dieta. Dit això, crec que és un error enfrontar les mesures mediambientals amb un sector primari que malda per sobreviure. És evident que amb 27 dies de pesca no pot sobreviure qualsevol empresa que es dediqui en aquest sector en aquests moments. I és veritat també que les limitacions són útils per regenerar espècies, això està científicament demostrat, però els pescadors són els primers interessats en que es mantingui aquesta biodiversitat, entre altres coses, perquè d'aquesta biodiversitat en depèn la seva activitat. Per tant, aquí s'han de prendre mesures molt quirúrgiques. Jo sí que crec que és necessari regular en alguns sectors, crec que és necessari sobretot pel que fa tot el que afecta el canvi climàtic, però crec que s'ha de fer des d'aquesta vessant. Un, de no enfrontar sectors que són els primers interessats en pal·liar les conseqüències del canvi climàtic i després fer-ho això amb mesures quirúrgiques que entenguin la idiosincràsia de cada sector i que, per tant, ajudi a sobreviure el sector a la vegada que s'ajuda a preservar la biodiversitat i no que els condemni a mort, perquè aquesta mesura és evident, doncs que els condemna rotundament.
Paco i David. Paco.
Bueno, és un tema complex, no? En aquest cas no, però en el conjunt sí. Podem enllaçar amb la intel·ligència artificial, perquè al final aquí en tot n'hi ha ideologia, no? N'hi ha interessos. Els rics no tenen problema. És a dir, el rei continuarà menjant el que li doni la gana d'aquí fins al final dels temps, no? És a dir, que quedi clar. El resto de la gent, pues veurem que acabarà menjant dintre tota aquesta ideologia que n'hi ha al voltant de l'ecologisme, del medi ambient, etc. Jo no soc negacionista, però sí intento analitzar-lo des d'una forma el més raonable possible. N'hi ha una euroburocràcia que mana. És a dir, això es té que assumir. És a dir, són gent que tenen uns sous espectaculars, uns privilegis espectaculars, unes jubilacions espectaculars i que no han de fugir de la realitat. Viuen amb les seves realitats que són diferents. No? I ells decideixen una regulació. N'hi ha països que tenen també interessos, no? Els països del nord d'Europa tenen interessos concrets i al final pues, els pescadors, no? Que és una professió molt dura. Jo l'he viscut directament. No?
No, però
tothom
pescador,
sap,
no?
La meva mare... Exactament, la meva mare era peixatera, el meu avi era peixater, és a dir que jo he viscut a la família el que és una vida molt dura, sense Nadal com el resto de la gent, sense fi d'any, etcètera, no? Però què passa? Que aquí pues, aquests interessos fan que l'ecologisme, que és una ideologia també, no? Un pijoprogressisme claríssim, no? On el que interessa és el que interessa, no? I n'hi ha molts milers, no milers, que dic quina tonteria, desenes de milers de milions de dòlars o d'euros, no? Al servei de tota aquesta ideologia, no?
Estic bastant d'acord amb alguna de les coses que ha dit el Paco. Aquí s'està desenvolupant una ecoreligió. Una ecoreligió que té els seus dogmes, que té els seus tribunals de la Inquisició i genera els seus heretges. I a vegades s'està prenent aquest tipus de decisions. No? Els economistes estem acostumats a analitzar les mesures intentant preveure les externalitats. Les externalitats és una decisió regulatòria o econòmica que pretén un benefici, però què passa al voltant d'aquesta decisió? Són les externalitats, no? I en aquest cas, aquesta mesura no aguanta cap càlcul d'externalitats. És a dir, si el benefici que es busca és en la banda dels actius, el que es busca és més equilibri ecològic en el Mediterrà, en el contrari, el que tindrà és, primer, extinció d'un sector, perquè, a més, no se li ha donat ni temps ni fórmules de transformació, que això va per els peixaters i va per les peixateries i va pel consum de peix, vale? I alhora incrementarà les importacions del peix que disminuirà, incrementarà les importacions de terceres zones que seran més baratos per un motiu regulatori i que no tenen cap de les garanties i que seguiran multiplicant l'explotació en les zones que no siguin així. Per tant, és una mesura que no aguanta cap dels anàlisis possibles. I finalment dir aquesta obsessió pel decreixement, que el decreixement és pobresa, gana i mosques.
Pau.
A veure, aquest és el debat interessant, no? Perquè, en el fons, respecte a les mesures concretes, estem d'acord? Per tant, aquí el que d'alguna manera és perillós és que, precisament, aprofitant aquest consens contra una burocràcia europea que està completament alienada de les realitats democràtiques dels països de la Unió Europea, alguns aprofitin per instaurar la seva agenda negacionista del canvi climàtic. El 2023, la nostra atmosfera ja tenia 421 parts per milió de CO2, d'acord? Que és una concentració que no s'havia vist en 15 milions d'anys. La temperatura de la Terra ha augmentat un grau des de l'inici de la Revolució Industrial i estem vivint al llarg de les nostres vides un episodi d'escalfament que és l'únic en els últims 4.600 milions d'anys. Això no és una opinió. Això no és un capritx de cap burocràcia europea. Això és una realitat, i dir que és que hi ha una ideologia progressista pijoprogre és molt dur de sostenir amb tots els informes que, d'alguna manera, tota la comunitat científica ens està inundant amb elles durant fa moltíssim i moltíssim temps. Això també és un problema, per cert, per la qüestió de la biodiversitat. Patim, per cert, i anem parlant, en vam parlar fa 4 dies, intentem connectar les coses que ens passen. Enormes tempestes, onades de calor intensives, sequeres persistents, dels 9 límits planetaris essencials per l'estabilitat i resiliència del sistema terrestre, ja n'hem traspassat 6. Llavors, això és ideologia. Això és un capritx pijoprogre de gent que vol tenir cotxes elèctrics que valen 60.000 euros. Intentem posar una mica de rigor en el debat. I el que dic és que ha de ser compatible mantenir sectors productius primaris fonamentals i que, a més han fet la seva feina, ha de ser compatible això amb que hi hagi uns estàndards que, a més, mai seran només nacionals, sinó que seran internacionals, que ens obligaran a canviar un model econòmic que és depredador, que ens està portant a l'extinció d'espècie. Estarem d'aquí 20 anys amb aquests fenòmens climàtics extrems duríssims, amb aquest augment de temperatura, amb aquesta sobreexplotació dels mars, amb tots aquests problemes que estem identificant i que la ciència ens està dient de forma inapel·lable, heu de posar el fre de mà, i estarem dient, oh, els pijoprogres de la Unió Europea, les burocràcies que ens volen que comprem Tesles... Bueno, home, siguem una mica raonables.
Els 300 pescadors aquests, no deuen saber que tenen el destí del canvi climàtic de la humanitat a les seves mans. Però, però deixa'm dir una cosa, perquè no m'interessa. Perquè... Avui el debat sobre el canvi climàtic... Ja...
Ah, no t'interessa.
Avui no. Avui m'interessa el que...
No.
El farem quan vulguis, perquè és molt interessant, certament, però jo crec que avui s'ha d'entendre com es produeixen aquestes decisions. I és veritat.
Però com que amb això hi ha acord... Com que amb això n'hi ha, d'acord,
però
no colar la ideologia, saber, que això sí és ideològic, anti-ecològica en el vostre...
Vull explicar l'aristocràcia de les institucions europees, plena d'euroburòcrates,
consens,
com deia el Paco, amb uns privilegis que si la gent es sabés es posaria les mans al cap. Per exemple, se sap que la gran majoria dels alts funcionaris europeus no paguen impostos. És el paradís fiscal que hi ha a Europa, més important és el funcionariat europeu. Això la gent no ho sap. Els privilegis que s'han anat pactant els uns amb els altres. I, efectivament, això dona lloc a una sèrie d'euroburòcrates que es dediquen, doncs, per justificar la seva activitat, aquestes regulacions de tot ordre, que després s'han de traspassar als països, que hi afegeixen les seves cullerades. L'altre dia estava en una presentació molt interessant sobre la revista que es fa, la nova revista que es fa a Lleida, que porta en Canosa, i explicava, havien fet un estudi amb l'Oriol Amat, de per què les empreses de Lleida estan marxant cap a l'Aragó, no? I explicava el problema regulatori, perquè tu tens, de les directives europees, passen un filtre de transposició a Espanya que les empitjora, i quan arriben a Catalunya es tornen a empitjorar, i a Lleida es tornen a empitjorar. Resultat d'això, moltes empreses estan marxant de Lleida cap a l'Aragó perquè els hi és més fàcil l'activitat. Però jo crec que sí, que aquesta Europa no va. En un altre camp, ahir passa la caiguda de Síria, que és un tema molt interessant, i vaig veure les diferents declaracions, el del Biden, el Netanyahu i el del president alemany, en aquest cas, el Scholz, sobre això. Irrellevants, insignificants. És a dir, aquesta Europa que estem fent és una Europa senzillament de la regulació, mentre en altres llocs es fa patents, aquí es fa regulacions.
Jo sí que voldria insistir en la idea que l'ecologisme no és una moda passatgera, perquè el canvi climàtic no és passatger. És que el canvi climàtic el tenim a sobre, i crec que l'exemple més evident que hem viscut recentment és la Dana al País Valencià. Crec que caricaturitzar l'ecologisme és donar ales al negacionisme. Per molt que aquí pronunciï la frase de no soc negacionista, però caricaturitza l'ecologisme, digui que no ho és. Vull dir, em sembla prou evident. I aquesta caricaturització de l'ecologisme, la caricaturització de l'ecologisme la fa aquell, doncs, que vol donar continuïtat a un sistema que és extraccionista i que és absolutament insostenible, com s'està demostrant. I a partir d'aquí, insisteixo, no ha de ser incompatible una regulació que mantingui una homogeneïtat de les mesures mediambientals adaptades, doncs, això sí,
Sara,
adaptades,
això sí. La d'avui ho és.
Ja ho sé, però no ha de ser incompatible amb donar continuïtat a aquest sector primari, insisteixo, en aquest cas estem parlant dels pescadors, que fan una funció, jo diria que crucial, perquè posen sobre la nostra taula un plat que és imprescindible per la nostra dieta. I a partir d'aquí vull obrir una altra derivada, i és com s'afronta aquest descens del consum de peix, no?, que ens posava sobre la taula el Ricard l'any 2023, i com s'afronta sobretot una realitat, i és que quan tu vas a la peixateria, i estem parlant de que tenim famílies cada vegada més empobrides, et surt molt més econòmic un peix que et porten de l'altra punta del món que no pas de proximitat de la costa que tens al costat.
I això és un negoci, eh?
Evidentment que és un negoci, però com es resol? Es resol també amb regulació.
Mira, és que el fi del món, el que tenim ja clar d'aquesta tertúlia és que el fi del món arriba segur o de la intel·ligència artificial o de l'ecologisme. És a dir, no tenim solució, humans. És a dir, de veritat, arriba
un
moment...
Però és que continues caricaturitzant...
No, és que és veritat.
Caricaturitzant una situació que és d'emergència planetària.
No, d'emergència planetària...
Ah, no.
La tecnologia, en la meva opinió... I
amb la tecnologia revertirem el canvi climàtic, segur.
Sí, però en tot cas, mira, Dana ha hagut, des del principi dels temps, no del temps, però des de fa molt temps, eh?
Clar, però els científics ens estan dient...
No és nova, eh?
És veritat, és un fenomen molt típic del Mediterrani. Però els científics també, perquè ho sapiguem...
Que serà cada vegada més i més intens.
Exacte, i que hi ha una afectació del canvi climàtic en aquesta freqüència i intensitat. I crec que això també s'ha de dir.
No, però clar, aquí és l'ecologia és veritat que s'ha convertit en una religió dels rics, dels... No diré ni siquiera pijoprogres, dels rics d'Europa, que som els rics més rics dels mons, però els més petitons, i això enlaça amb el nostre paper irrelevant, inexistent a Síria i al resto del món, no? És a dir, perquè està molt bé que tinguem aquesta sensibilitat i tots en bicicleta, jo tinc cotxe elèctric, per cert, no? I que estem molt preocupats, no? Però mira el pes que té Xina, que té Índia, que té Indonèsia, és a dir, ves fent el pes, no? I dius, i ha arribat als pijoprogres del món, sí, els europeus, 300 milions d'habitants, ja està. I nosaltres som capaços de canviar el món, convèncer a Xina, convèncer a Àfrica, a Àsia i a Amèrica que parin el seu creixement econòmic, que feixin de creixement perquè els rics puguem estar millor, és viure una galàxia paral·lela. Jo crec que el que es té que fer és entendre que n'hi ha un gran negoci a darrere perquè no, que la gent no pateixi, la gent pobra o les classes mitges seguiran menjant. El que passa, menjaran productes que produiran gent de les grans multinacionals que no tindran aquests problemes que tenim. Ells sí, ells menjaran peix bo, no tingueu dubte, no? Nosaltres menjarem altre tipus de productes.
Hem d'anar a publicitat, de seguida parlarem de Síria, però abans saludem en nom de la Fundació Lluita contra les Infeccions l'actriu i cantant Helena Gadel. Helena, bon dia.
Bon dia, Ricard. Què tal, com estàs? Mira, aquí Helena Gadel. Aquest àudio és per fer-te una proposta. Què fas el dia 12 de desembre? Ara ho sabràs. T'esperem el dia 12 de desembre, sí o sí, a l'Auditori de Barcelona. Allà hi cantarem amb la Bet, amb la Mariona Escoda, amb el Miqui Núñez, amb la Pau, amb el Joan Garrido. Cantarem unes Nadales precioses, acompanyades i acompanyats de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i les veus de la Polifònica de Porreig. Els diners que es recaptin aniran a parar a la Fundació Lluita contra les Infeccions i la Fundació Metalquímia. La Fundació Lluita contra les Infeccions estan treballant en un assaig clínic per combatre l'Alzheimer i els efectes de l'envelliment. No calen més raons per venir a gaudir, sisplau, el dia 12 de desembre d'aquestes Nadales, com et deia, tan boniques i boniques. Adeu!
Fundació Lluita contra les Infeccions. Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Des que el món és món, la terra, l'aigua, els boscos, les plantes, els animals i les persones, hem sabut conviure en un equilibri perfecte. Un equilibri natural tan savi com fràgil, que ens diu que els oblits, els focs, els motors i els actes incívics no hi caben. Descobreix l'equilibri entre gaudir i protegir a espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya.
De Joan i Joan, accionistes de BBVA, per a accionistes de Banc Sabadell. Com podria ser el nostre nou banc?
El Sabadell té la tradició de que ha ajudat a moltes pimes a invertir i a poder desenvolupar negocis.
Això no, no hi ha discussió.
Això és la tradició.
Sí. Això ho dic jo, que soc mitjana empresa.
I ser complementari. O sigui, sí, tu però... ets d'una manera i jo soc d'una altra.
Indiscutiblement, l'unió fa-se la força. Si això no hi ha més volta.
Troba més informació a bbva.com. L'oferta sobre Banco de Sabadell S.A. està subjecta a l'autorització de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Una vegada autoritzada, el corresponent fullet explicatiu estarà disponible a cnmb.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA a Bilbao i Madrid, el Banc Sabadell, la CNMB i les societats rectores de les borses de valors.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
012, la millor resposta.
Un gos és un compromís a llarg termini i comporta molta feina.
Tens raó.
Justament l'altre dia, a l'Institut de la Nora, hi van anar els agents rurals a fer una xerrada sobre el tema.
La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i plantejant-se preguntes com ara: disposo de l'espai per acollir-lo? Tindré temps per cuidar-me'n correctament? Què em faré durant els caps de setmana i les vacances? Tothom qui haurà de conviure hi està d'acord? Puc fer-me càrrec de les despeses que comporta? I en cas de tenir-ne el convenciment, sempre és preferible adoptar-lo. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
CEPSA es transforma en Mueve. Aquest futur té futur. Descobreix els nostres projectes a mueve.es.
Mueve.
Cora, bon Nadal. Podem venir a dinar?
Hola, Cora. Portarem torrons, polvorons i neules.
Vinga amb els nens, Cora. Som al replà i aquí no hi cap ningú més. I si muntem les taules al terrat?
Posa un plat més a taula.
Per Nadal, a Barcelona. A taula hi cap tothom. Bon Nadal i bones festes. Ajuntament de Barcelona.
Del 12 al 14 de desembre, MG Quadis British et convida a la presentació de la nova gamma MG. Vine als 3 dies de Quadis British i descobreix tots els models MG amb etiquetes Eco i Zero, híbrid, híbrid endollable o 100% elèctric. Viu la nova gamma MG durant 3 dies. Del 12 al 14 de desembre a MG Quadis British al carrer Urgell, Granollers, Sant Boi i La Maquinista. Emporta't el teu MG al millor preu.
Descobreix la bellesa de Grècia i Turquia, el Mediterrani, el nord d'Europa, les Canàries o els Emirats. Reserva un creuer MSC d'hivern amb viatges al Corte Inglés, 8 dies amb begudes, vols des de Barcelona o Madrid o embarcament en ports espanyols i bus al port des de 643 euros. Consulten les condicions de viatges al Corte Inglés. MSC Cruceros, un viatge cap a la bellesa.
Aquest és l'univers podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també en rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'et juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9:47, Síria és al focus les últimes hores pel gir, el gir de guió polític que viu el país. Després de 53 anys de dictadura i 13 de guerra, una coalició rebel, encapçalada per islamistes radicals, han derrocat el règim de Bashar al-Assad. Un al-Assad que és a Rússia ara mateix, que li ha aconseguit asil polític. Els islamistes que han agafat el poder asseguren que respectaran totes les minories religioses de Síria. Podem saludar a aquesta hora Javier Albarracín, politòleg expert en Pròxim Orient. Què tal, Javier, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Se sap qui és ben bé i quina porta de cap, diguéssim, el líder d'aquesta coalició que ara explicàvem que ha derrocat a Bashar al-Assad?
La veritat és que se sap una mica del seu passat, però evidentment no del seu futur. Se sap que quan va aparèixer aquest moviment, Hayat Tahrir al-Sham, que és el 2016, quan decideix ascindir-se d'Al-Qaeda, de qui formava part, estableix el seu propi liderat en aquest grup. El que sí que hi ha una gran diferència amb anteriors moviments islamistes, com l'Estat Islàmic, que sembla que també revifa a una part de Síria actualment, és que un cop aconseguit el poder a Damasc, el que ha dit és que ha alliberat Síria i el poble sirià. I això implica que es concentrarà a Síria i no pas com altres moviments islamistes, Al-Qaeda, l'Estat Islàmic, intentar anar més enllà de les pròpies fronteres de Síria. Per tant, això, jo crec que pels veïns és una notícia que, com a mínim, dona un grau de predictibilitat a l'escenari complex avui d'Orient Mitjà.
Clar, però és a dir, podria passar-se que fos pitjor el remei que la malaltia, en aquest cas? O és molt aviat per dir-ho?
Jo crec que és aviat. El que passa és que els missatges que ell mateix ha estat duent a terme, tant públic com políticament, parlen de tots els pobles de Síria, parlen de que ha de ser l'alliberament de tothom, de totes maneres, de les paraules als fets, hem de veure què acaba passant, però sí que sembla tenir més sensibilitat per la diversitat que existeix a Síria que no pas altres moviments islamistes radicals que existeixen a la pròpia Síria. Però encara crec que és massa d'hora per trobar quin serà l'encaix de les diferents peces de les sensibilitats polítiques del poble sirià.
Que tota la premsa, de fet, avui coincideix en dir que l'escenari que s'obre és d'incertesa total, perquè s'apunta que l'únic que tenien en comú els membres de la coalició era derrocar, en aquest cas, el règim. Per tant, com es pot gestionar un país amb uns interessos ara mateix oposats, també, aquí?
Clar, això és absolutament cert. De fet, històricament, a Orient Mitjà en general i a Síria en concret, els encaixos de les minories han sigut molt, molt, molt complexos. Aquí, per exemple, tenim una minoria al nord, que és una minoria nombrosa, majoritària, a la seva zona, que són els kurds, que, a més, tenen el recolzament explícit i militar sobre el terreny dels Estats Units, que és una peça clau per poder donar estabilitat en qualsevol futur de Síria. I després hi ha una enorme diversitat ètnica, religiosa, cristians, alauites de l'anterior, de la minoria, que donava d'alguna manera suport a l'anterior règim de l'Assad. Hi ha sunites, per tant, hi ha un puzzle molt complex que jo crec que, malauradament, es veurà reflexat en funció de la capacitat que tinguin de defensar-se militarment en aquest entorn. No és que hagin de fer ús de la força, però sí que quan més forts siguin, més capacitat tindran de poder influir al nou status quo que es pacti a Damasc.
Però diries que hi ha risc que es desestabilitzi encara més la regió?
Jo crec que, en el cas de Síria concret, jo crec que Síria està exhausta. La població està exhausta, està destruïda econòmicament des del punt de vista d'infraestructures, de serveis socials, econòmica. Realment hi ha un grau de pobresa que es parla de xifres que estan per sobre del 80% de la població siriana que està al llindar de la pobresa. Per tant, jo crec que la societat siriana està exhausta. Jo no crec que després de 13 anys de guerra civil i 50 de repressió del règim hi hagi gaires ganes, forces, per poder d'alguna manera entrar en una guerra civil nova. De totes maneres, hi ha elements que veurem si tenen capacitat per desestabilitzar, com pot ser els aliats històrics del règim, que poden ser Rússia i Iran. Rússia, per exemple, mantenir una base militar que pareix crítica, és essencial a Tartus, a l'única base militar naval russa a la Mediterrània, que de moment està en estat d'alerta, però els rebels el diuen que respectaran. Queda encara molta confusió respecte a si hi ha parts del règim que encara poden estar d'alguna manera esperant poder o aconseguir una quota de poder en una regió, com podia ser la part mediterrània, on són majoritaris la minoria que donava recolzament a Assad, però jo crec que encara és massa d'hora per saber com quedarà.
Javier Albarracín, politòleg expert en Pròxim Orient. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos.
Un plaer.
Aquí també hem de veure quin paper jugarà als Estats Units. Donald Trump ha dit que no s'hi haurien de ficar, però després ja sabem què és el que passa. Pau.
Sí, bueno, sobre el paper, la veritat és un conflicte super, super complex. D'alguna manera no està bé poder sentir persones més expertes, però sí que jo voldria traslladar un parell de qüestions que m'han sorprès molt del tractament mediàtic d'aquests dies, no? Primer de tot, una certa sorpresa perquè, d'alguna manera, sembla que, com a mínim, amb la cobertura d'alguns mitjans, hi ha ara, de cop i de forma molt sorprenent, un cert salafisme que mola, no? És a dir, els que, d'alguna manera, estan molt preocupats o han estat sempre molt preocupats per la presència d'Hezbollah i totes les corrents, podríem dir, xiites, que més han donat suport al poble palestí, ara resulta que estan celebrant l'entrada d'una oposició liderada per un jihadista salafista que fa 4 dies pertanyia a una organització que degollava periodistes occidentals i, per tant, que està a la llista de terroristes tant de la Unió Europea com dels Estats Units fa 4 dies. Fa 4 dies hi havia tuits, de fet, del Departament d'Estat nord-americà amb la cara d'una d'aquestes persones que està liderant en aquest procés de reconstrucció, titllant-lo de terrorista. Per tant, sorprèn. Jo, evidentment, ni jo ni ningú, d'alguna manera, som ningú per negar el dret que té el poble sirià de reconstruir-se democràticament després d'un règim com de, com el de l'Assad. Però també intueixo que el 2011 era un bon moment, però que ara mateix el que s'està configurant, sobretot, i en aquest sentit recomano molt la lectura de Craig Murray, que és un exdiplomàtic escocès que ha escrit un article molt potent que podeu llegir, l'audiència pot llegir a la web de Rafael Poch, que el que diu que pot estar consolidant-se la regió és bàsicament dos pols, no? Un pol que és el Gran Israel, en la línia del que veníem defensant alguns quan discutíem la qüestió de Palestina i del genocidi del poble palestí fa unes setmanes, que és que Israel avui en dia està celebrant, està aplaudint amb les mans aquesta entrada del salafisme a Síria. De fet, està prenent posicions, ahir em sembla que, que va sortir als mitjans, que posicions que havien estat abandonades i que eren posicions estratègiques de pacificació, podríem dir, els alts del Golan, Israel ja els està ocupant. Per tant, per Israel la situació és excel·lent. Ocupant parts de Líban, ocupant parts de Síria, exterminant el poble de Palestí, tant a Cisjordània com a Gaza, bueno, especialment a Gaza. Per tant, bueno, bàsicament transmetre aquesta desconfiança respecte als processos suposadament de transició democràtica, perquè tenim memòria. Una de les avantatges, fer-se vell és una pua, no? Però una de les avantatges és que jo me'n recordo de Líbia i d'aquests mateixos discursos de construcció democràtica auspiciats per Occident, la OTAN i els Estats Units, ja sabem on està Líbia, me'n recordo d'Iraq, me'n recordo d'Afganistan, del Sudan, és a dir, a tots els països que l'imperialisme, especialment liderat per l'OTAN, ha aconseguit no només que no transitin cap a la democràcia, sinó convertir-los en autèntiques autocràcies on estats absolutament fallits. Per tant, desconfiança absoluta. Només matisar que en relació al paper dels Estats Units, efectivament, està ocupant Síria un terç de l'estat sirià, que és precisament el que té petroli. Per tant, no oblidar mai la component material i econòmica d'aquests conflictes. Aquí no es tracta que hi hagi gent que tingui moltes ganes de consolidar processos democràtics, que també n'hi ha, sinó de veure quins interessos s'estan configurant. I quan veig, insisteixo, Aràbia Saudita feliç, el salafisme feliç, el projecte Gran Israel feliç, i en canvi el poble palestí deixat de la mà de Déu, faccions no tan rigoristes deixades de la mà de Déu, els kurds, efectivament, en perill per l'expansió del rigorisme salafista a Síria, doncs penso que la situació no és tan esperançadora com alguns ens volen transmetre amb aquest relat dels rebels i del poble siri.
David.
La història de Síria s'ha de tenir una mica de visió històrica i de context, perquè en el fons és un país també artificial. Síria neix del desmembrament de l'Imperi Otomà, després de que de la Primera Guerra Mundial l'Imperi Otomà s'alinea amb l'eix d'Alemanya i és desmembrat. I d'allà apareixen tota una sèrie de països, Síria, el Líban, Iraq, que no eren països tal com s'entenen. Això ha passat diverses vicissituds, fins que es barreja amb la post-segona guerra mundial, la Guerra Freda, i en aquest cas concret, doncs, neix un partit molt important, que és el mateix a l'Iraq que a Síria, que és el partit Bas, que és un partit no religiós, que intenta ser modernitzat i vinculat a la Unió Soviètica.
Panarabista i socialista, sí.
I vinculat a la Unió Soviètica com un dels satèl·lits de la Unió Soviètica. Com passen en aquestes situacions, doncs, en el cas de Síria, l'Assad, pare i després fill, han muntat una autocràcia de 50 anys a base de repressió, crueltat, pobresa, això en una zona on és molt difícil distingir els bons. El problema a ulls d'Occident de decidir on estan els bons i on estan els dolents és una cosa molt difícil, no? El que ha passat aquí, i jo crec que sí que té molt a veure amb Israel, és que Síria, que estava en una guerra civil en un país fragmentat, però era un aliat, era un satèl·lit d'Iran, que és la gran potència integrista que hi ha al voltant i que alimentava Hezbollah i, en el seu moment, la situació del Líban. Que hagi caigut això des del punt de vista d'Israel, que segur que hi ha col·laborat d'alguna manera, tangencialment, momentàniament, momentàniament li va bé per la desestabilització de l'Iran i li va bé per aquest tipus de coses. Però és evident que el règim que vindrà no és, és un règim doncs que serà d'origen islamista, d'origen que imposarà la xària, etc. No es partirà coets. Tangencialment,
bueno, està bé,
pot anar
no
bé, però no es partirà coets, és evident. No és el que en el Mitjà Orient, el polvorí aquest del Mitjà Orient, que no s'acaba mai, que no s'acaba mai, i que cada vegada és pitjor, doncs s'hi vegin solucions en el laberint aquest.
Sara.
Sí, ha estat bastant al·lucinant com 13 anys de guerra civil s'acaben... Sembla que s'acaben en 11 dies i, a més, amb molt poca resistència, no? I estarà molt bé conèixer els propers dies realment quan va sortir l'Assad de Síria, perquè al cap de setmana les informacions i les intoxicacions que hi havia, no?, des del propi govern de Síria i des de les informacions que arribaven també de països com Rússia eren bastant antagòniques, no?, d'aquest avió que suposadament havia desaparegut del radar, però que al final resulta que sí que havia arribat a Moscou. Vull dir que aquí hi ha hagut també moltes llacunes que haurem de veure si es resolen o no resolen, però és evident que si en 11 dies s'ha acabat amb una guerra civil que durava 13 anys, ha sigut perquè hi ha hagut una debilitat o un desgast aquí de l'Iran i de Rússia amb els respectius conflictes a Ucraïna i Israel. Dit això, és legítim que ens fem preguntes i que ens preguntem què vindrà a partir d'ara, perquè no és garantia el fet d'haver acabat amb un règim que portava mig